Som al submarí, encara falten 4 minuts per 3 quarts de 12. De seguida entrevistarem el doctor Ignasi Moreta, però abans hem de suplicar, demanar a la senyora Teresa, que ens ha trucat fa una estona, Teresa Pujol, que ens torni a trucar perquè s'ha tallat la línia i no hi ha manera de poder intercanviar aquest regal, aquest premi, aquest dinar per dues persones al restaurant al Cel de les Hores. Sisplau, que torni a trucar, no la passarem per antena, però sí que almenys li agafarem les dades. I de seguida parlarem amb el doctor Ignasi Moreta, perquè avui, en el Centre Cultural, a les 7 de la tarda, dins del cicle 90 minuts per viure, ens parlarà el doctor en Humanitats i Comissari de l'any, Raymond Panikkar, sobre aquest pensador, aquest conegut pensador, en Raymond Panikkar, un pensador amb una obra sòlida, ambiciosa i reconegut en l'àmbit del diàleg intercultural, interreligiós, la cultura de la pau, l'hinduisme, el budisme, la mística, la filosofia i la ciència, tot un personatge en Raymond Panikkar. Tenim, no sé si tenim aquí al telèfon, el doctor Ignasi Moreta. Doctor Moreta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolti'm, parlar del... Clar, té 90 minuts per parlar del senyor Raymond Panikkar. No sé si en tindrà prou.
No, perquè realment Panikkar no ens l'acabem en una hora, ni en una hora i mitja, ni en un curs. És a dir, és un autor d'una complexitat notable, no tant complexitat, sinó d'una amplitud de temes, d'interessos, de coses que li van interessar i sobre les quals va dir alguna cosa significativa, de manera que en una hora i mitja doncs, es pot fer un petit tast sobre algunes de les coses que ell realment va pensar i va ajudar-nos a pensar.
He intentat fer un resum així molt, molt, molt breu de Raymond Panikkar. Vostè com el definiria, com explicaria, per qui no hagués sentit a parlar mai de Raymond Panikkar, per la joventut, sobretot, qui era Raymond Panikkar?
Raymond Panikkar és un autor, un filòsof, un pensador. M'agrada més pensador que filòsof, perquè filòsof sempre ho veiem com una cosa molt especialitzada, i Panikkar escriu per la gent. Panikkar no escriu per intel·lectuals, Panikkar escriu per ser llegit, no? I, per tant, és un pensador, algú que ens ajuda a pensar el nostre món i que ens convida a incloure la perspectiva de l'altre sobre les coses que ens mirem. És a dir, Panikkar diu, ningú té una perspectiva de 360 graus. Per tant, pensar que des d'una cultura, una religió, una cosmovisió, una llengua, podem tenir una comprensió encertada sobre un problema és provincià. És a dir, una des d'una sola cultura, des d'una sola òptica, no podem abastar la totalitat. Per tant, necessitem l'òptica de l'altra. Per tant, la interculturalitat és un desafiament essencial, que ens hem de prendre molt seriosament. És a dir, sense la mirada de l'altre, la meva mirada és incompleta.
Doctor Moreta, el senyor Panikkar, era Raymond Panikkar, era, de fet, tenia un doble origen, era sí. Hindú i cristià a la vegada, que suposo que també això va ajudar a que ell fes aquest... intentar trobar aquest punt de trobada, punt d'equilibri entre l'Orient i l'Occident, oi?
Clar, ell la interculturalitat la viu a casa, és a dir, ell genèticament se sent fruit de dues cultures. El seu pare és indi-hindu, la seva mare és catalana i cristiana, i per tant el fet de concebre la necessitat d'integrar visions diferents doncs és una cosa que ell la té de fàbrica, diguem, la té d'origen, no? Però el que és interessant és que això no és simplement una dada biogràfica, no? Mira, doncs, com que Panikkar tenia un pare indi i una mare catalana, doncs necessitava mirar les coses de dues perspectives. No, l'interessant és que algú que a qui la vida l'ha portat això ens fa veure a la resta de la humanitat que potser no tenim aquesta circumstància biogràfica concreta, que realment no ens podem quedar amb una única perspectiva. És a dir, pensar que els problemes del món els resolem des d'una única òptica és prudenciar. Pensar que enfrontar la ciència, per exemple, no? La ciència occidental contemporània, que ens pensem que és neutra, que és una cosa que escapa de les ideologies, que escapa dels biaixos occidentals, Panikkar diu, no, compte. També aquí hi ha un biaix, també aquí hi ha un condicionament cultural, també aquí hi ha un condicionament ideològic, no? No vol dir que sigui en contra de la ciència. Panikkar està a favor de la ciència, però ens ajuda a veure que allò que ens pensem que és neutre, no és neutre, són pares que no han observat, i per tant aquí no hi ha res neutre. No hi ha res objectiu. I en aquest sentit, Panikkar ens ajuda a pensar tot això molt a fons.
Doctor Moret, el Raimon Paniker va morir l'any 2010. Allà sí. Ja hi havia el terrorisme islàmic, ja estava, ja feia anys que hi era, estàvem a època Al-Qaeda, inici també potser d'estat islàmic. Com viuria ell ara tot el que està passant, aquest conflicte amb el terrorisme islàmic?
A veure, la paraula del terrorisme islàmic, ja és, l'expressió és discutible, és a dir, el que no podem fer, i això Paniker doncs, era una cosa que subratllava molt, és comparar una bona teoria i una mala praxi, no? És a dir, la bondat de l'Evangeli i el terrorisme islàmic. No, compte, és a dir, si comparem doctrines, doncs comparem la saviesa del Corà i la saviesa de l'Evangeli. Si comparem praxis, doncs podem comparar la praxi de la Inquisició cristiana amb la praxi del terrorisme de països àrabs. El que no podem fer és agafar la pitjor praxi d'una cosmovisió i comparar-la amb la millor teoria d'una altra, perquè les estem fent trampes. És a dir, totes les religions han donat lloc al millor i al pitjor. Totes. I, per tant, aquí pecats en tenen totes. I, per tant, no podem simplement reduir l'islam a una mala praxi i fer veure que l'islam es redueix això. No. Això seria fer-nos trampes al solitari.
Doctor Moret, vostè és editor de Fragmenta. Quin llegat literari o quin llegat escrit ens deixa Raimon Paniker?
Paniker ens deixa una obra extensa que vol ser llegida. Paniker, com deia abans, escriu de forma intel·ligible, és un filòsof a qui se li entenen les idees. Deixa una obra extensa sobre moltes temàtiques. Ell, al final de la seva vida, va plegar la seva obra, va organitzar la seva obra de cara a la publicació de la seva obra completa, en 18 volums temàtics. De manera que, qui li interessa doncs, el tema de la mística, té un volum sobre la mística. Qui li interessa el tema del budisme, tindrà un volum sobre el budisme. Per tant, no és... si ell hagués tornat la seva obra cronològicament, doncs la necessitaríem sencera per buscar cada un dels temes, no? En haver replegat per temes, i no cronològicament, és l'obra la que es posa al servei del lector. I, per tant, el lector que li interessa un tema concret el pot anar a buscar, no? El tema de l'espiritualitat, doncs un volum sobre espiritualitat. Llavors, en cada un d'aquests volums temàtics hi ha tots aquells llibres i capítols de llibre no aplegats i articles no aplegats en llibre que Paniker va escriure sobre aquella temàtica. I en aquest sentit, ens permet disposar en català de l'obra completa de Paniker amb una edició molt acurada i que ens dona compte de tota la diversitat d'interessos de Paniker i que són els seus interessos però que també són els nostres, no? I en la mesura que són els nostres és una obra que ens alimenta i de la qual en podem gaudir i que ens pot fer pensar, no? Perquè la gràcia de Paniker no és que el posem en un pedestal i diguem que és molt important i la gràcia de Paniker és que el llegim i que això ens qüestioni, i que ens obligui a pensar. I si en aquest obligar-nos a pensar acabem discrepant de Paniker, doncs endavant. És a dir, no es tracta que la generalitat davant de Paniker, es tracta que l'obra de Paniker sigui fecunda.
Una última cosa, doctor Moreta, el llegat de Paniker, això que ens explicava ara, no és gaire conegut encara, creu que amb el temps Raimon Paniker tindrà un nom dins la història?
Indudablement. Jo estic absolutament convençut que l'obra Paniker el sobreviurà. Paniker va morir el 2010. Per molta gent, Paniker és un personatge amb tota l'ambigüitat de quan algú és un personatge, és a dir, un personatge pintoresc, ja tabertet, vestit de manera estrafolària, amb vestidures índies, movent-se pel Pirineu català, sortint a la televisió i dient frases espectaculars, fent una mica fent de guru, de mestre espiritual, donant lliçons, fent una mica de profeta, de místic... tot això és el personatge. I el personatge doncs, és un personatge molt simpàtic o molt antipàtic, i és implicat molt malament, i és implicat molt bé, però tot això és secundari. Què és el més important? Que hi ha una obra. Que hi ha una obra molt rigorosa. Paniker era un home de rigor, d'estudi, d'acadèmia, que no deia les coses de qualsevol manera, sinó que hi ha un pòsit de lectures, d'estudi, de treball molt seriós. Estem parlant d'un acadèmic, d'algú que ha defensat tres tesis doctorals d'algú que ha ensenyat a la universitat, a Harvard, a Califòrnia. Per tant, queda una obra rigorosa, queda una obra que fa de bon llegir, que ens sacseja si la llegim, que ens... I en aquest sentit jo estic absolutament convençut que aquesta obra queda. Queda i queda per sobre, insisteixo, d'aquest personatge caricaturesc, entranyable, al qual molta gent redueix la figura de Pàniker.
Molt bé, doncs senyor Ignasi Moreta, doctor en Humanitats i comissari de l'any. Jo no sé si en aquests 60 minuts, en aquesta hora, vostè en tindrà prou per parlar de Raymond Pàniker. M'imagino que li costarà sintetitzar-ho. En qualsevol cas...
Però no t'ho podrem.
En qualsevol cas sí que és un perfil, el de Raymond Pàniker, que avui en dia, en què hi ha un clam pel diàleg, seria un personatge, una persona que estic segur que ajudaria molt a solucionar problemes que tenim aquí dintre de casa. Doctor Moreta, moltes gràcies i sort aquesta tarda.
Moltes gràcies, a reveure.
Fem una pausa per la velocitat i tornem de seguida parlant amb la doctora en psicologia, Raquel Izquierdo, a per l'espai de paraula.